Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 8:45 del matí. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot. No sabem si només l'escoltes o si també el balles. El que està clar és que el country no hauria de deixar mai de sonar. Per tant, li posem dia i hora setmanal. Els diumenges a les 9 del vespre a Ràdio Estel, el Club del Country, amb Rafael Corbí. Escolta'l, balla'l o fes el que vulguis, però no, no te'l perdis, perquè tu ets del club.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit. Benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell. A partir d'ara, els oferirem informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres en la sintonia de Ràdio Estel. Recollirem les notícies més rellevants de la setmana. L'entrevista temàtica d'aquest diumenge la farem a mossèn Antoni Elvira, delegat de diocesà de catequesis i encarregat del catecomenat, perquè ens presenti les 11es jornades de formació per a catequistes a nivell de tota Catalunya i les Balears a celebrar-se aquest cap de setmana vinent. A la secció Preguntes que ens fem sobre, mossèn Xavier Parés, delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia i col·laborador assidu d'Església d'Urgell, ens en respondrà una. Abans del comiat, els passarem unes dades d'agenda. L'Àlex Alsina porta la part tècnica d'Església d'Urgell i Maria Marín, qui els parla, té cura de la direcció i presentació. Comencem. I comencem, com sempre, amb el recull de notícies més rellevants de la setmana. El primer dissabte d'aquest novembre, dia 3, a la parròquia d'Albesa, la Noguera, dugué a terme un pelegrinatge al santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria, amb un autocar ple de feligresos i mossèn Alfons Velázquez, el rector. En arribar-hi, celebraren l'Eucaristia, sentida, bonica, on tothom hi col·laborà. Una Eucaristia que tingué com a centre la solemnitat de Sant Ermengol, bisbe i patró secundari del bisbat, i com a marc, la gran basílica de la patrona del bisbat. També hi era concelebrant mossèn Joan Perera, capellà custodi del santuari, molt servicial i amable en tot. Després els hi explicà la història de la Vall de Núria, com es va formar i com Sant Gil, amb l'ajut dels pastors de la zona, varen tallar una fusta amb la imatge de la Mare de Déu. Com és tradicional, la majoria dels participants van posar el cap dins l'olla. Gaudiren d'un bon dinar fratern. El sol i la neu, el tren cremallera i el telecadira també formaren part del pelegrinatge i del preciós paisatge exterior. Tot va sortir rodó, gràcies a Déu. Ara, a l'espera de la pròxima sortida, per anar compartint i coneixent amb els albesans la història i els racons de la nostra terra. Aquest mateix dissabte, dia 3, la Catedral de Santa Maria d'Urgell va acollir la solemne celebració de la festa de Sant Ermengol, patró secundari de la diòcesi d'Urgell, i també l'acte de presa de possessió d'un nou canonge, mossèn Antoni Elvira, vicari episcopal d'Acció Pastoral, delegat de catequesi i rector d'Encamp, al Principat d'Andorra. Al matí es va reunir el capítol presidit pel degà mossèn Xavier Parés i després tingué lloc el tradicional dinar fratern amb l'arquebisbe Joan Enric. Al vespre, monsenyor Vives va presidir la celebració de l'Eucaristia de Sant Ermengol a la catedral. Sant Ermengol, bisbe d'Urgell, fundador de la canònica a la catedral. L'acte s'inicià amb el cant de vespres i, en acabar, el secretari del capítol, mossèn Ramon Sàrries, va llegir el nomenament del nou canonge i el degà del capítol, mossèn Xavier Parés, li adreçà unes paraules de benvinguda en nom de tots els canonges i va destacar la renovació que suposa la seva incorporació al capítol i les qualitats que hi aportarà, qualitats musicals, trajectòria intel·lectual i catequètica. Mossèn Elvira va respondre a les paraules de benvinguda destacant l'esperit de servei amb què es proposava dur a terme el seu ofici de canonge i també amb agraïment a monsenyor Vives pel nomenament, per la benvinguda dels companys canonges i per totes les persones que l'acompanyaven en la cerimònia i que s'havien desplaçat del Pallars, d'on és fill, de les parròquies on ha servit i especialment en Camp. Va posar-se sota la intercessió de Sant Ermengol i va demanar la pregària de tots els presents per la seva nova missió. Després, el nou canonge va fer el jurament de fidelitat davant de l'evangeliari i en presència de l'arquebisbe. El degà li assignà la cadira coral i tot seguit, i després que els canonges es revestissin, va començar l'Eucaristia de la solemnitat. Del 4 al 6 de novembre es va celebrar a la ciutat de Cluj-Napoca, a Romania, un simposi internacional organitzat per la Facultat de Teologia Ortodoxa sobre la unitat i identitat de l'Església Ortodoxa Romanesa. Diàleg entre l'Església Ortodoxa i Occident. L'acte inaugural estigué presidit pel metropolita de Romania i el de Moldàvia i diversos bisbes ortodoxos a la sala d'actes de la universitat. Hi assistiren més de 700 persones de diversos països d'Europa. Hi havia 8 conferències diàries distribuïdes en diferents aules. Cadascú s'hi apuntava a la que més li interessava. Els conferenciants foren de diversos països i llengües amb servei de traducció simultània. De Catalunya hi van participar 3 professors de la Facultat de Teologia de Catalunya, els doctors Xavier Morlans, que parlà de l'escletxa de l'home modern impermeable, proposta cristiana per a una societat secularitzada. La d'en Gaspar Mora, versà sobre el lloc i missió de l'Església. Xavier Parés, prevere del nostre bisbat, delegat de la pastoral sacramental i litúrgia, versà sobre la doctrina catòlica de la incineració. L'Agustí Boadas, amb una ponència sobre l'esperit medieval d'Assís. I el professor de religió també del bisbat d'Urgell, Òscar Arciniagas, parlà dels signes i gestos per a una comunió creïble. Dimecres passat, dia 7, en el context de la seva visita a la Seu d'Urgell per a la recepció oficial al cos diplomàtic dels països acreditats davant el Principat d'Andorra, dut a terme pel copríncep episcopal monsenyor Joan Enric Vives el dia anterior, monsenyor Renzo Frattini, nunci apostòlic a Andorra i a Espanya, va visitar la llar de Sant Josep a la Seu d'Urgell i va presidir l'Eucaristia. A l'homilia remarcà les intencions que ell proposava que tinguessin més presents, com l'adhesió filial al Sant Pare Francesc, les vocacions al ministeri sacerdotal i a la vida consagrada i les necessitats de la congregació de germanetes. Sobretot explicar que no hem d'anteposar res a Déu ni al seu regne, sinó fer-nos disponibles en tot moment i en tota edat a la voluntat sempre provident del Pare del Cel. Acabada la missa, pogué saludar molts dels padrins residents i va tenir una breu trobada amb la comunitat religiosa. Els dies 16, 17 i 18 d'aquest mes de novembre, o sigui, el cap de setmana vinent, tindran lloc a Figueres les 11es jornades de formació per a catequistes, convocades pel SIC, Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears. Anem a conèixer més detalls d'aquest esdeveniment i parlarem amb mossèn Antoni Elvira, delegat diocesà de catequesi i encarregat del catecomenat, i també vicari de pastoral diocesà. Bona nit, mossèn Antoni.
Molt bona nit.
Un altre cop per aquí?
Bé, content de ser-hi.
Clar, pues,
i ja explicar coses de catequesi.
Clar que sí. Ens interessa molt el tema de catequesi, la veritat que sí. Doncs aquestes jornades tenen per lema «Tindràs un tresor», el desvetllament de la fe en la catequesi. Què ens vol dir aquest lema?
El lema «Tindràs un tresor» és el lema d'enguany de la catequesi, a nivell del SIC, posem sempre un lema, una cita bíblica, i el subtítol és el que volem treballar en aquestes jornades. Uh-huh. És el desvetllament de la fe en la catequesi. Per tant, ens estem referint, no voldria ser una cosa molt tècnica, però sí que ens estem referint quan parlem dels inicis de la fe. La catequesi vindria després d'haver conegut una mica Jesús, d'haver tingut una mica l'interès per Jesús, de que algú t'ha dit «Déu t'estima, Déu ha donat, Jesús ha donat la seva vida per tu». Després de rebre aquest missatge, algú diu «M'interessa, vull conèixer». Llavors és el moment propi de la catequesi. Però ara, a aquestes jornades, ens situem en aquest primer moment. I els delegats del SIC, els que formem el SIC, que som els delegats de les diòcesis de Catalunya de catequesi, i les Illes Balears i algun altre membre, ens interessa molt perquè el que detectem, i crec que tota catequista que ara em pot estar escoltant, és que trobem una dificultat a la catequesi, entre moltes, però una dificultat és que estem fent catequesi a molts nens que no han rebut aquest primer anunci de Jesús. És a dir, venen a la catequesi completament verges, és a dir, no saben no només de contingut sobre Jesús, sinó que no han fet cap experiència, no tenen cap interès en aquest sentit per Jesús, en el sentit de voler conèixer-lo, d'estimar-lo més, de què vol dir. I llavors aquí estem a aquests primers inicis, no? De dir, a desvetllar la fe, allò de dir, què vol dir això de tenir fe? Què vol dir això de creure en Jesús? Què vol dir això de establir aquesta relació amb Jesús intensa, com el meu Salvador? Clar, si no hi ha aquest primer moment, aquesta guspira que s'encén una mica, el desig, les ganes, potser ens saltem un pas que és molt important, perquè llavors donem molt de menjar quan potser no hem desvetllat encara la gana per menjar.
A què es pot atribuir aquest desconeixement per part dels nens? Són les famílies que no són creients, no són practicants? Què passa aquí?
Bé, jo crec que és a nivell general una mica tot, no? No només les famílies, sinó també l'ambient. Avui dir que un és creient no està de moda. Un dir que participa de l'Eucaristia, que va a missa el diumenge, se'l miren amb una cara on dir «Tu encara ets d'aquests?», no? Encara quedes una mica, quedes una mica així. Ho dic una mica molt, molt a l'engròs, no? Però sí, avui en dia, clar, no només... Perquè saber, poden saber per la classe de religió si s'hi han apuntat. Però l'experiència de fer, el confiar en Déu, el fiar-se d'ell, el explicar la teva vida al Senyor, confiar que en ell t'ajudarà, saber que la teva vida està a les seves mans, tot això, si no es viu a casa, si no es viu a les famílies, si els pares, les avis no transmeten, ai, com costa. I, clar, ja tenim generacions d'àvies i avis que ja no són les àvies alguns d'abans, no? Sinó que hi ha molts avis i àvies avui que ja no són persones que han fet una experiència de fe. I, clar, llavors ens convé molt de dir, bé, com a la catequesi ens toca fer també que no, tècnicament no ens correspondria, perquè això hauria de venir algú, dius, jo et vull saber sobre això, no? Dius, bueno, doncs vingui a catequesi. No, és ara hem de incentivar aquest desig per Jesús i dir, com fem de que cara a les persones de totes les edats, eh? I quan parlem de catequesi, nosaltres acabem sempre reduint-ho als infants. Però la catequesi és per totes les edats. Llavors, fem catequesi a un adult, perquè un adult, ni que sigui gran, ni que tingui 70 anys, se li pot desvetllar la seva fe.
Algun dia ens agradaria aquí al programa Església d'Urgell que ens parlis d'aquesta catequesi als adults. Serà molt interessant. Et convidem que et tornis a venir.
Quedem un dia.
Ja, però de cara a l'any que ve sí que ho farem, Toni?
Perfecte.
En aquestes convocatòries que quan es fa a nivell de Catalunya i Illes Balears, amb quina assistència de participants s'hi ha de comptar?
Depèn dels anys, però ens movem al voltant d'uns 300 catequistes que participen de totes les diòcesis, més o menys.
Homes, dones...
Sí, moltes dones, sí, evidentment moltes dones, però també hi ha molts catequistes.
També joves.
També joves, sí. Tenim des de fa... Crec que és el tercer any, no voldré dir-ho malament, crec que és el tercer any, que dins d'aquestes jornades tenim el que anomenem un espai jove. És a dir, un espai que es mou dintre les jornades, no és un espai a part, però és un espai per catequistes joves, perquè hi ha catequistes que tenen... parròquies, que tenen catequistes joves i que els ajudem a saber fer catequesi. Dius, clar, dius, tinc ganes de ser catequista. Bueno, doncs, com acompanyem aquest catequista, que és jove? Com l'ajudem a fer catequesi? Què vol dir això de ser catequista, fer catequesi? Llavors tenim uns àmbits dins de les jornades, altres són comuns, però uns àmbits que ells, també com a joves, també amb una altra dinàmica, amb uns espais, també van a dormir doncs, amb un alberg, amb un lloc diferent, no? I també amb més ambient de festa, doncs, com correspon també al món del jove, doncs que tingui també un espai dedicat a ell.
Que bé. I quina temàtica s'hi seguirà en aquestes jornades, Toni?
Aquestes jornades a partir una mica del lema, no? El desvetllament de la fe, en la catequesi. Bueno, el primer dia, a més de l'acollida, doncs, tindrem la conferència del senyor Antoni Puigvert, que farà aquesta ponència sobre les oportunitats del cristianisme en la societat catalana d'avui, per tant, com el cristianisme aporta també en el nostre món d'avui, i a més de les pregàries i del que correspon també al primer dia. I com a grans blocs, el dissabte, després de l'Eucaristia, tindrem tres àmbits de treball que distribuirem sobretot en franges d'edat. És a dir, com desvetllar la fe en els infants. Un altre àmbit serà com desvetllar la fe en els adolescents i joves i com desvetllar la fe en els pares i en els adults. Després hi haurà un temps d'apropiació de treball, un treball de grups, i a la tarda els catequistes tindran l'oportunitat de participar en diversos tallers. Se'ls ofereixen 11 tallers en els quals ells poden participar i elles poden participar en dos tallers, des de l'àmbit de l'espiritualitat, fins a metodologies, fins a temes bíblics, fins a recursos digitals, és a dir, bé, una riquesa del que el que vulgui participar-hi. Després tindrem la pregària de vespres, i després l'endemà, el diumenge, tindrem en el matí, després de la pregària del matí, tindrem diversos testimonis de persones adultes que ens vindran a compartir doncs, com ha canviat la seva vida en aquesta trobada amb Jesús. És a dir, persones adultes que dius, la meva vida ha canviat. Des que he conegut a Jesús, hi ha hagut un canvi aquí. I tindrem, doncs, tres testimonis de persones joves, alguns adults, que explicaran doncs, què vol dir, no? Que haver descobert a Jesús ha suposat una novetat per la seva vida. I després tindrem l'Eucaristia, que celebrarem tots junts a la parròquia de Sant Pere de Figueres i acabarem amb el dinar.
Hi ha prevista assistència d'algun bisbe de Catalunya?
Normalment hi participa el bisbe que correspon a la diòcesi, en aquest cas serà el senyor bisbe de Girona, que correspon a la parròquia de Figueres. Normalment sempre és el seu bisbe diocesà que s'hi fa present, i allí serà.
La realitat de la nostra diòcesi, parlant de catequistes, quina és?
Doncs tenim... A les parròquies tenim catequistes. Jo diria que tant de bo en tinguéssim més. També significa que tenim nens a la catequesi. Vull dir, tenim moltes famílies que ens confien també els seus fills en aquesta educació de la fe, que els agraïm molt. I també, doncs, per aquest desig que tinguéssim tant de bo més catequistes en les nostres parròquies. Ara crec que som a voltants de 270, més o menys, catequistes, més els preveres que podem afegir, no? I, per tant, tenim és un bon grup de persones, però diria que la nostra catequesi se centra molt en la catequesi d'iniciació a la vida cristiana, que és probablement el que coneixem com a catequesi, però que és molt més que això, no? I és aquesta catequesi que oferim en aquests 4 anys que tenim establerts a la nostra diòcesi. El segon any de la catequesi els nens fan la primera comunió, que és el que les famílies més poden conèixer, i el 4 any reben el sacrament de la confirmació. Per tant, són 4 anys de catequesi que anomenem d'iniciació a la vida cristiana. Són aquests 4 anys que molt diem, no diem potser fa catequesi de comunió, fa catequesi de confirmació, perquè té una perspectiva de rebre un sacrament al final d'aquesta catequesi. I bé, són majoritàriament en totes les nostres parròquies o caps arxiprestals en què s'ofereix la catequesi a tots els infants i nois i noies, doncs, que vulguin participar i vulguin iniciar-se en aquest camí d'esdevenir cristians.
Després perseveren en la formació, continuen aquesta catequesi d'iniciació, o sigui, un cop confirmats, o s'adormeixen, vull dir, no s'adormen, vull dir, que ho deixen estar, o què passa?
Jo diria, abans de respondre a la teva pregunta, ja notem que davalla una mica el nombre de nois i noies que continuen en la confirmació, és a dir, fan la comunió, però després la confirmació els costa més, encara que tenim aquests 4 anys seguits per afavorir, no?, aquesta continuïtat. I responent si ara a la teva pregunta, el bisbat, des de la delegació de joventut, té la gran aposta dels grups de per-té, dels grups de postconfirmació, podríem dir-ho així, no? Un cop s'han confirmat, doncs les parròquies o arxiprestats ofereixen aquests grups de joves. Que no és
poder fer un seguiment.
Exactament, que no és la catequesi, com entén la catequesi, potser, que la tenim potser molt escolaritzada amb llibres i tal, però és un acompanyament que es fa a adolescent i jove, trencant el que és l'estil pròpiament de catequesi. Però podríem dir que és una catequesi perquè acompanyem, no? Fem ressonar aquesta paraula de Déu també als adolescents que tenim a la nostra diòcesi i que puguin continuar.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, no perquè el tema no sigui interessant, que ho és i molt,
molt bé,
sinó sobretot per la manca de temps que sempre persegueix els programes de ràdio, com tots sabem. Molt bé, doncs mossèn Antoni Elvira, delegat diocesà de catequesi i encarregat del catecumenat d'aquí del Bisbat d'Urgell i també vicari de pastoral, t'agraïm moltíssim que ens hagis parlat i explicat molt bé, doncs, les 11es jornades de formació per a catequistes que se celebraran els propers dies 16, 17 i 18 d'aquest mes de novembre a Figueres. Gràcies, Toni, de nou i fins aviat.
De res, fins aviat. Bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Continuem endavant en el programa, ara amb la secció preguntes que ens fem sobre. Tenim una pregunta que passarem al nostre col·laborador, mossèn Xavier Parés, delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia. Bona nit, mossèn Parés.
Bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí.
Bueno, tornem a ser-hi.
I tenim una pregunta per a vostè, que és concretament, d'on ve el costum i per què es fa de posar espelmes als sants?
Ah, Sí, això sol ser una cosa que és molt freqüent en les esglésies, davant del Sant Crist o davant d'una imatge d'un sant, doncs poder-hi posar un, encendre una espelma, no? La gent ho té com a devoció i és molt bonic que es faci, no? Perquè és una expressió de la fe que tenim i és també una ofrena que fem. I quan encenem una espelma és com si féssim una pregària, perquè aquella espelma va cremant i jo no puc estar tot el dia allà resant, doncs hi poso una espelma que està cremant i resant per mi, podríem dir, d'alguna manera. També posem sempre espelmes sobre l'altar, està manat, no? Que hi hagi ciris encesos sobre l'altar quan se celebra l'Eucaristia, perquè és un respecte a l'acció sagrada que celebrem i expressa també la nostra fe i la nostra devoció i la nostra pregària que fem eucarística. La llum pasqual és la més simbòlica, que encenem la nit de Pasqua, que tenim en el baptisteri i en donem la llum del ciri encès en els infants quan se bategen, símbol de què transmitim la fe cristiana. Els difunts també s'hi posa el ciri pasqual, perquè aquella llum de la fe els ha guiat fins al moment de la mort. Ja una vegada morts ja no necessiten la llum de la fe, perquè ja ho veuen tot, ja tenen la llum eterna, llavors ja tot ha canviat. Per tant, el simbolisme del ciri és molt bonic, el ciri de Pasqua sobretot. També de vegades, quan fan la primera comunió els nens o quan fan la professió religiosa, algunes ordres religioses, doncs també encenen un ciri, ofereixen un espelma, un ciri, no? I per tant, doncs tot això és un símbol de la llum. Jesús, jo sóc la llum del món, va dir, per tant, és un símbol de que estem units a Jesús. Fixa que també en el sagrari sempre hi ha una llanti encesa, vol dir símbol de que allà hi ha la presència de Jesús, i quan es posem el Santíssim, no cal dir-ho, també encenem ciris i fem incens i tot això. Jo vaig posar a la catedral, en els puestos on hi ha ciris per encendre, i vaig posar una frase que m'agrada molt i penso que la gent els ajuda, que diu quan encens un ciri fas una pregària. O sigui que a l'encendre el ciri tu estàs pregant i aquell ciri continua pregant per tu, tal com hem dit abans, no? Per tant, és una devoció, és una manera de, doncs, de pregar i de resar a través de la llum de Crist, que és el ciri i l'espelma que encens.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta resposta i et tornarem a convidar un altre diumenge.
Molt bé.
Gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
I ara fem ja el recull de dades d'agenda, molt breu. El nostre arquebisbe està fent la visita pastoral a la parròquia d'Escaldes-Engordany, al Principat d'Andorra. Aquest dimarts, dia 13, a les 10 del matí, farà una visita al Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior, a l'edifici administratiu de l'OBAC. A les 12 hores, visita a l'Escola de la Sagrada Família, catequesi amb els infants de segon curs de catequesi, dinar al col·legi amb la direcció, professors i altres treballadors. I aquest dijous, continuant aquesta visita pastoral, Monsenyor Vives tindrà una reunió a les 6 de la tarda amb el Consell Pastoral i catequistes de la parròquia, i a les 8 del vespre reunió amb la Junta Parroquial de Càritas. Aquest divendres i dissabte tindrà lloc a Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, el 6è Festival de Música Cristiana Canòlic Music, amb la participació d'un milers de joves de Catalunya, Andorra i València, i diversos grups musicals. I aprofundiran per grups o joves en els drets humans. Dissabte, Eucaristia multitudinària a 6:45 de la tarda. Finalment, aquest dissabte, dia 17, tindrà lloc la reunió del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell. Serà a la casa del Bisbat d'Urgell i començarà a 11:45 del matí. I fins aquí, amics, amigues, l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que tinguin una bona setmana. Els esperem diumenge vinent, si ho desitgen, en la sintonia de Ràdio Estel. Salutacions de l'Àlex Alsina, el tècnic de control, i de Maria Marín en la direcció i presentació d'Església d'Urgell. Fins diumenge vinent. Adéu-siau.